Reme Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Historiadors, fotògrafs, empreses, entitats locals a banda de l'Ajuntament han demostrat fins ara el seu interès per la preservació i recuperació de la memòria i la història de Ripollet. Ara són un grup d'amics, veïns i veïnes del municipi els que s'han reunit per treballar desinteressadament en un projecte de gran envergadura, la realització d'un documental sobre la història de Ripollet. Una història documentada des de l'època del Neolític i basada especialment en la història de Ripollet des de finals del segle XIX. Com amics del Centre d'Interpretació de la Memòria a Molí d'en Rata, on es dipositarà el material cedit, l'entitat Ripollet Història i Imatge iniciarà ara el dur treball de buscar, visionar i endreçar tots els documents gràfics, sonors i audiovisuals que els ciutadans i entitats els adrecin, així com el seu propi del que ja disposen. Una tasca que pot durar anys, tot i que això no els fa desistir a la seva voluntat de recuperar la història de Ripollet, és a dir, la història de tots i totes els que vivim i estimem el nostre poble. I d'aquesta entitat presentada ahir en parlarem a l'info d'avui. Coneguem ara, si els sembla, la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes, Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. L'empresa Castellón té previst presentar un ERO en els propers dies.
En parlarem amb la representant sindical dels treballadors, Maria Valle, que ens explicarà com està la situació.
L'OMIC presenta la seva memòria de l'any 2008.
Les peticions d'informació més habituals són els problemes de comunitat de propietaris, la instal·lació de sensors i l'eliminació de barreres arquitectòniques.
Aquest matí s'ha celebrat el Dia de l'Arbre.
Enguany els nens i nenes de 6a de primària de les escoles de Ripollet han plantat una quarantena de pollancres al costat del riu Ripoll.
Ripollet serà la seu de la trobada de gegants del Vallès l'any 2010.
En parlarem amb la Laura Roca, responsable d'aquesta activitat a la CRAC.
Avui, 3 d'abril, finalitza el període de prescripció pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria pel curs 2009-2010.
La presentació a través de la web de la Generalitat de Catalunya va finalitzar ahir, tot i que fins avui divendres poden portar la documentació al centre escollit com a primera opció.
I l'Institut Cama celebra el seu 10è aniversari.
En parlarem amb l'entrevista de l'Info amb el seu director, Àngel Gastón.
Esteu escoltant Info.
L'empresa Castellón, situada al polígon Cadesbanc de Ripollet, ha previst presentar en els pròxims dies un expedient de regulació d'ocupació. Per saber en quin punt es troba aquest expedient, tenim a l'altra banda del telèfon a la Maria Valle, representant sindical de l'empresa Castellón. Maria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explíquenos un poco cuáles serían los efectos de este expediente de regulación.
Pues sería, pues, de la plantilla que somos actualmente 324 personas. Pues el ERE que quieren presentar o ha presentado pues sería de 110 personas a la calle.
Ayer teníais una vista en los juzgados de Barcelona, pero al final no se pudo hacer.
Sí, porque no estaba el inspector, que tiene que estar también presente. También faltaban los representantes de Madrid, de la empresa también Castellón de Madrid, que tenían que venir. Y ahora nos han comunicado que sería ahora la vista después de Semana Santa.
De estas 110 personas, ¿sabéis a qué colectivo se dirige? Si son, pues, mayores, no, de una edad o...
No, todavía no hemos entrado a negociar, porque no nos han dicho todavía a qué persona va a perjudicar, no lo sabemos.
¿Qué actuaciones tienen previstas desde el comité?
Pues el comité tenemos de lo primero, no al ERE, no a ningún despido, y si se sienta a negociar la empresa, pues sería, pues, lo mejor posible, personas que están a la puerta de jubilarse, de una jubilación, recurrir también a personas que sean libres, que se quieran ir, y después a las personas que están afectadas a indirecto, también darle la posibilidad que si se quiere incorporar a los directos para trabajar, hasta que esto remonte o esto haya una solución. Porque de principio, pues, ellos son, lo que quieren es, para que la empresa funcione, despedir a las personas.
Actualmente la empresa está en suspensión de pagos.
De proveedores.
Pero no de trabajadores,
no,
¿verdad?
A los trabajadores no.
¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿Siguen trabajando con normalidad?
Sí, sí, se sigue trabajando, claro, pero con esa cosa, a ver si yo estoy en la lista, no estoy, uh-huh. y esa incertidumbre que tenemos a ver quién es, a quién nos toca y a quién no nos toca. Pero también, pues claro, estamos preocupados porque hay muchos matrimonios, muchas familias, y ese es el problema.
Ahora mismo, ¿la comunicación con la dirección de la empresa cómo es?
Es buena porque no siempre que pedimos de hablar nos atiende, además hasta los inspectores, y hay buena comunicación.
¿Y qué perspectiva tienen de la negociación?
Pues ahora mismo no han dicho nada.
¿No saben cuándo empezarán a negociar?
No dicen nada.
Pues esperemos que sea pronto y que además sea fructífera, y les deseamos muchísima suerte. María Valle, representante sindical de la empresa Castellón, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El proper 14 d'abril, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme realitzarà un acte d'homenatge als dos primers alcaldes democràtics que va tenir Ripollet.
Es tracta de Magí Girbau Baqués i Josep Ros Prats, alcaldes entre els anys 1931 i 1934. La comissió realitzarà una concentració a les 8 del vespre a la plaça de la Constitució al costat de l'Església. Ens en dona més detall Jordi Font, membre de la comissió.
El que farem serà un canvi simbòlic de nom d'alguns carrers, no? I hem escollit per la situació i pel nom el carrer Isabel la Catòlica, que li posarem Magí Girbau Baqués, que va ser el primer batlle republicà, i el carrer Duc de Tetuán li posarem Josep Ros Prats, que va ser el segon alcalde democràtic. Després també simbòlicament el carrer Ferran el Catòlic li posarem carrer de la República.
Amb aquest acte, la comissió vol demanar que es posi el nom d'aquests dos alcaldes que van ser escollits democràticament a dos carrers de la vila. D'altra banda, la comissió presentarà aquesta mateixa petició per escrit a l'Ajuntament de Ripollet. Aquesta activitat està inclosa en una sèrie d'actes que està organitzant la comissió, englobat sota el títol 1939-2009, 70 anys d'oblit.
Una desena de veïns i veïnes de Ripollet interessats en la recuperació de la memòria històrica del municipi s'han constituït com a entitat vinculada al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata. Sota el nom Ripollet Història i Imatge, el seu objectiu principal és realitzar un documental sobre la història de Ripollet a través de material gràfic i audiovisual cedit pels ciutadans i ciutadanes del poble, així com d'entrevistes realitzades a gent gran del municipi.
L'acte de presentació de l'entitat va tenir lloc ahir dijous 2 d'abril al CIP Molí d'en Rata amb la presència del regidor de Cultura Ferran Dornel. L'entitat presidida per Cayetano Porras compta amb José Antonio Vico com a secretari, a més d'Antonio Benito, Francisco Enciso, Pius Maria Gasó, Joan Gorg, José Martínez i Jaume Sariol. També forma part de la Junta Helena Vilalta, tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura en representació del CIP Molí d'en Rata. Cayetano Porras, president de Ripollet Història i Imatge, presentava l'entitat amb les següents paraules.
El fin de la asociación esta es coger información para hacer un documental sobre la historia de Ripollet. Entonces, lo que sí queremos es, a través del pueblo y todo, dar a conocer nuestras intenciones de pedir material, y todo el que quiera colaborar y el que quiera estar con nosotros, pues aquí estamos. Estamos agregados al CID, que en su momento nos ha brindado una ocasión muy grande y muy buena, la verdad creo que es muy positiva. Y me gustaría que nosotros hiciéramos la primera parte, y me gustaría que otras generaciones hicieran la segunda, tercera, cuarta.
Ferran Tornel, per la seva part, va lloar l'interès d'aquest grup de ciutadans per recuperar el patrimoni local, així com el fet de que s'hagin constituït com a entitat.
Nosaltres, des del CIP, des d'aquest Departament de Cultura, i des del Govern Municipal, és encomiable i és una tasca lloable, i és un tema a remarcar que grup de gent, grup d'amics, ciutadans de Ripollet, vulguin primer reunir-se per pensar en com recuperar de manera documental el que és la història o visual, el que és la història de Ripollet, sumar esforços al que ja s'està fent, però sobretot és important remarcar el fet que hagin volgut ser una entitat.
Pel regidor de Cultura també és important que Helena Vilalta, tècnica de patrimoni del Patronat de Cultura, sigui a la Junta de l'entitat. Vilalta, per la seva part, va explicar la relació que esperen aconseguir entre l'associació i el CIP.
És una entitat que es diu Ripollet Història i Imatge, però que en realitat té la funcionalitat, o volem que tingui la funcionalitat, de les entitats que estan vinculades moltes vegades als museus, que es coneixen com els amics dels museus, bàsicament, i que no només tenen un projecte, sinó que la tasca principal que tenen, tot i que tinguin una finalitat concreta, que en aquest cas és fer aquest documental, és el contribuir a nivell de poble a recuperar i conservar la història del municipi, del poble, i preservar el seu patrimoni.
El Patronat de Cultura espera signar un conveni de col·laboració amb l'entitat per a la cessió del material i la utilització de les instal·lacions del CIP. El proper 19 d'abril, en el marc del Sant Jordi a la Rambla, es donaran a conèixer la població i, posteriorment, Ripollet Història i Imatge preveu realitzar la seva presentació oficial. L'objectiu, a més d'aconseguir la col·laboració de veïns i veïnes del poble, és comptar amb la implicació de les entitats locals, especialment de les més antigues.
Durant l'any 2008, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ha rebut un total de 2.933 consultes, 1.874 de les quals són personalitzades i 1.059 de telefòniques, a més de l'obertura de 305 expedients. Aquests s'han hagut de tramitar per fer la mediació entre les parts o bé presentar a l'Agència Catalana de Consum o a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
La memòria també reflexa que el número de sol·licituds d'informació i els expedients han augmentat en els darrers anys i la tendència és que ho continuïn fent. La tasca fonamental de l'OMIC és l'atenció als usuaris de consultes tant personalitzades com telefòniques i de mediació i derivació dels expedients si cal a l'organisme de consum adient. Des de l'OMIC, una vegada es rep la reclamació o denúncia, es porta a terme la mediació entre les parts. Un percentatge molt elevat dels casos es soluciona en aquest punt i la resta es tramita seguint un protocol establert. Les peticions d'informació més habituals són els problemes de comunitat de propietaris, la instal·lació de sensors i l'eliminació de barreres arquitectòniques. També ha crescut la demanda d'assessorament sobre préstecs hipotecaris i del consum. D'altra banda, ha augmentat la sol·licitud de mediació i assessorament en la vessant de les companyies d'assegurances.
El passat dia 24 de març, el plenari del Consell Escolar Municipal va celebrar una reunió ordinària on es van tractar diversos punts, entre ells la redacció de l'avantprojecte de les obres d'ampliació del CEP Tiana, on s'han inclòs les modificacions proposades pel centre escolar. La previsió és que les obres es realitzin durant aquest any 2009.
També es va informar sobre el procés de preinscripció escolar per al proper curs 2009-2010, amb la novetat que enguany es pot realitzar via internet i que s'ha produït una vinculació entre els CEP i els IES de la població. Un altre dels temes tractats va ser l'aprovació a la passada Junta de Govern Local del 18 de març de les bases que regiran la convocatòria d'ajudes per a la socialització de llibres de text per al curs 2009-2010. Per a aquest proper curs, la novetat és que la tramitació es farà per internet.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, també va comunicar als membres del CEM els projectes inclosos en el Fons Extraordinari d'Inversió Local aprovat pel Govern de l'Estat, que afecten els centres escolars amb un cost de gairebé 139.000 euros per a pintura dels centres i 99.000 per millora dels edificis escolars.
Quan al Pla Educatiu d'Entorn, la regidora d'Educació va informar que enguany s'ha arribat al quart curs de la fase pilot amb una subvenció de la Generalitat per un import de 215.000 euros, amb un compromís per part de l'Ajuntament de cobrir un mínim del 30%.
Del curs passat es va realitzar una memòria que inclou la justificació econòmica i el resum de les actuacions realitzades, així com el grau d'objectius assolits, la valoració i les propostes de millora.
De cara al curs proper, des de la regidoria s'espera poder continuar amb aquest recurs econòmic i de treball coordinat i en xarxa per seguir consolidant les actuacions que des de la comunitat educativa es veuen més prioritàries per al nostre municipi.
A motiu de la celebració de la Setmana Santa, des del proper dilluns 6 d'abril i fins al dia 18 d'abril, amb dos inclosos, les oficines municipals modificaran el seu horari.
L'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC, funcionarà de dilluns a divendres de 8 a 2 i restarà tancada les tardes i els dissabtes. Pel que fa al servei de consergeria i informació, el seu horari serà només els matins de dilluns a divendres de 8 a 3 del migdia. La resta de dependències municipals no modificaran el seu horari d'atenció al públic.
El passat 19 de març va tenir lloc l'acte de lliurament d'ajuts 2008 de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gorina al Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut. A la seva cinquena convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació en atenció primària, la IDIAP ha atorgat al SAP Cerdanyola Ripollet dues aportacions a l'impuls d'estratègies d'investigació.
Un dels projectes premiats ha estat el Pla Estratègic d'Investigació per a la Patologia Relacionada amb l'Amiant, que té com a investigador principal a Rafaela Bosch de l'EAP Ripollet. El doctor Bosch va visitar els estudis de Ripollet Ràdio i ens explica acaba així el seu projecte.
Qualsevol persona que té una malaltia relacionada amb l'amiant que truca a la porta d'una atenció, de l'àrea d'atenció primària del Vallès Occidental Sud, on estem nosaltres, en Badia, Barberà, Cerdanyola i Ripollet, doncs nosaltres el recollim com a cas i el posem a dintre una base de dades absolutament confidencial i analitzem quin és el perfil de l'afectat. Això ho fèiem enrere, fins a l'any, des de l'any, tots els casos que tenim registrats des de l'any 75 fins al 2003, i a poc hem anat afegint peces a aquesta recerca, i ara doncs ja estem en una fase de que no ens venen persones diagnosticades fa molts anys d'això, sinó persones noves que ens venen a la porta i mira, em trobo així, tinc aquest ofec, prenent m'ho mira, i doncs, bueno, doncs, amb segons uns criteris que tenim absolutament aclarits i molt clars, doncs llavors aquesta persona entra a formar part del nostre estudi.
L'altre projecte en premi porta el títol Pla Estratègic d'Investigació per als Trastorns del Ferro Associats a Alteracions Endocrines, i és el resultat de la feina de Maria José Pérez Lucena com a investigadora principal i que pertany al EAP Serra Parera de Cerdanyola del Vallès.
Aquestes línies de recerca en atenció primària han tingut amb anterioritat diverses subvencions públiques i competitives. Entre elles cal destacar les beques atorgades pel Fondo d'Investigació Sanitària del Ministeri de Sanitat.
El resultat d'aquests estudis beneficien directament a la població en general i més concretament als pacients que tenen problemes de salut amb les patologies relacionades amb l'amiant i trastorns del ferro associats a alteracions endocrines.
La guia d'activitats educatives 2008-2009 que edita la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet ofereix gratuïtament l'activitat del dentista ens visita Educació Sanitària als Escolars sobre la importància de tenir cura de les seves dents. L'activitat inclou la celebració d'una xerrada feta per especialistes en odontologia i també realitzen pràctiques amb els infants de com aconseguir una bona higiene bucal.
Aquesta activitat està adreçada als alumnes de primer de primària i té com a objectius que els nens i les nenes prenguin consciència de les conseqüències de menjar diferents tipus d'aliments en relació amb la salut bucodental dental, que aprenguin a raspallar-se les dents correctament i que adquireixin el costum de visitar el dentista regularment. El CEIP Anselm Clavé, el Martinet, Escorcell i Tatxer, així com les escoles Mare de Déu del Roser i Sant Juan de la Cruz, ja han sol·licitat aquesta activitat. A cada alumne participant se li ofereix un llibret per treballar amb els pares els conceptes tractats a l'escola. Aquesta activitat es realitza amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, que ofereix el flúor a les escoles.
I avui, 3 d'abril, finalitza el període de presentació de sol·licituds de preinscripció pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria pel curs 2009-2010. La presentació a través de la web de la Generalitat de Catalunya va finalitzar ahir, tot i que fins avui divendres poden portar la documentació al centre escollit com a primera opció.
Actualment hi ha 517 nens nascuts el 2006 i empadronats a Ripollet. Tot i que les places ofertades de P3 són 475, la Regidoria d'Educació creu que no caldrà habilitar cap aula provisional tenint en compte l'experiència d'altres anys. En quant als joves que iniciaran l'ESO el proper curs, la dada provisional és de 320 alumnes que ara fan 6è a les escoles de Ripollet.
El proper 21 d'abril la Generalitat publicarà les llistes amb el barem de cada sol·licitud i el dia següent es realitzarà el sorteig del número de desempat. No serà fins al 25 de maig que es publicaran les llistes definitives amb les relacions de l'alumnat admès.
Recordem que pel que fa a les llars d'infants, que la preinscripció es realitzarà del 4 al 15 de maig al Centre d'Interpretació del Patrimoni. La de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà serà de l'11 al 22 de maig. I finalment la preinscripció dels cicles formatius de grau superior caldrà fer-la del 25 de maig al 5 de juny. Tota la informació relativa a la preinscripció i matriculació pel proper curs 2009-2010 la poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
El passat 27 de març va tenir lloc al Centre Cultural l'Assemblea Ordinària de la Coordinadora de Colles Geganteres del Vallès. L'ACRA, Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals i la Colla de Gegants de Ripollet van presentar la proposta que Ripollet sigui la població organitzadora de la trobada de gegants del Vallès l'any 2010 amb motiu de la celebració dels 20 anys de l'existència de la primera parella de gegants, en Pere i l'Elisenda. Aquesta va ser aprovada per unanimitat de totes les colles. Per saber què implica ser seu d'una activitat com aquesta, tenim amb nosaltres a la Laura Roca, responsable d'aquesta activitat a l'ACRA. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què significa per a vosaltres i per la colla de gegants ser seu d'una activitat com la trobada de gegants del Vallès?
Bueno, per nosaltres és una cosa bastant important, ja que venen totes les colles que hi ha a dintre de l'agrupació del Vallès, tant occidental com oriental, i creiem que pel nostre poble pues, és algo important i per nosaltres com organització pues, ens representa, encara que sigui un gran esforç, però sí que creiem que tothom ens ha donat el suport perquè creuen que és un bon poble per poder-ho fer.
De quin nombre de colles participants en parlem?
Pues, aviam, normalment van cap a unes 20, 20 i pico de colles, segons el moment, perquè clar, estem parlant pel 2010. Esperem que totes les colles que hi hagin, si en poden néixer alguna més, pues, també participaran en aquesta trobada.
I quina és la responsabilitat del municipi o de les colles que acullen aquestes activitats?
Bueno, la responsabilitat és tindre els espais adequats, que almenys per si ens plou que tinguem un espai ja concretat de que la festa es pugui fer de totes maneres, perquè ja que la gent es desplaça fins aquí pues, poder fer de totes maneres i bueno, la responsabilitat de que tot surti el millor possible, és el que sempre nosaltres intentem, de que quan ens posem amb algú la fita sigui de que la gent surti contenta del nostre poble i que se'n recordi de que han estat aquí, no? Amb el que és els menjars, la cercavila i sobretot poder tindre el suport de tot el poble que surti al carrer aquell dia i que ens vingui a veure, no?
Mm-hmm. La proposta va ser aprovada per unanimitat de totes les colles. Normalment hi ha consens en aquest tipus de decisions?
Sí, normalment hi ha consens. I a més és que com que nosaltres aquest any ens hem adelantat bastant, perquè ja et dic que estem parlant del 2010 i la del 2009 encara no l'han fet, que aquest any és el primer diumenge de juliol a Barberà. Llavors ens hem adelantat a qualsevol altra colla i no hi ha hagut encara menys problemes, no? Perquè no han tingut temps de pensar-s'ho massa, de si hi havia alguna colla que s'hi volgués presentar. Hem aprofitat l'ocasió per adelantar-nos. I sí, tothom va estar convençut de vindre, perquè cada vegada que hem vingut aquí, pues això, ha sigut un poble que els hem acollit molt bé, que la gent s'ha volcat i que ells estan contents de vindre.
Vosaltres també teniu previst celebrar-ho cap a l'estiu?
No, nosaltres ho farem com cada any, el primer diumenge d'octubre.
Aprofitarem
la mateixa trobada. I com que l'any que ve els nostres gegants fan 20 anys el Pere i l'Elisenda dels grans, pues, llavors intentàvem fer una festa pues, més maca i per tant vam decidir fer aquesta trobada.
Mm-hmm. Parlant d'aquest 20è aniversari, ens pots avançar allà alguna altra activitat que tingueu prevista o encara l'heu de decidir?
Aviam, estem intentant de que les entitats culturals del poble puguin participar en aquest dia, no? Però això ho hem demanat el seu suport, ens el van donar, i pues, hem d'acabar de mirar tot el programa que fem, però intentarem que sigui una gran festa.
Uh-huh.
Implicant també a les entitats del poble, no? Com els trabucaires, les gitanes, la coral, intentarem enraonar amb els diables, vull dir, intentar fer una participació de totes les entitats, donar-les a conèixer.
Doncs Laura Roca, responsable dels gegants de la CRAC, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i en continuarem parlant, com no, d'aquest tema.
Pues molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
Aquest matí s'ha celebrat la 19a edició del Dia de l'Arbre. Enguany, els nens i nenes de 6è de primària de les escoles de Ripollet han plantat una quarantena de pollancres al costat del riu Ripoll. Un cop acabada la feina, els alumnes han gaudit d'un esmorzar, música i ball.
Com a novetat de l'edició d'enguany, s'ha fet un canvi d'ubicació. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, explicava en roda de premsa per què han escollit la vorera del riu per fer la plantada d'aquest any.
La novetat que tenim és que canviem la ubicació. La ubicació serà el camí del riu, des del començament de la gravera tirant cap avall cap al camp de futbol. La part que hem volgut destacar és la part aquesta del riu. Aquesta és una part que la gent passeja moltíssim i volem donar-li una mica més de dignitat i de que sigui agradable per la vista. A vegades hi ha trossos que no acostumen a ser que hi ha gent que no els troba tan agradables.
L'any vinent, amb motiu de la celebració de la 20a edició del Dia de l'Arbre a Ripollet, la Casa de Natura està organitzant una celebració especial. És per això que busquen tota mena de material relacionat amb aquesta festa que els ciutadans i ciutadanes de Ripollet puguin aportar.
Volem preparar tota una sèrie d'activitats i començaran a sortir, a partir del mateix del dia 3 d'abril, notícies de lo que volem fer l'any vinent. Volem fer una cosa grossa. El que sí que ens agradaria que tota aquella gent que hagi participat aquell dia i se'n recordi d'alguna cosa o tingui fotografia, que se'n recordi de la casa, d'aquí de Casa Natura i tant del medi ambient, que es posi en contacte amb nosaltres. Ens agradaria fer una festa grossa amb gent que hagi participat des de fa 20 anys fins ara.
Per aportar informació cal dirigir-se al Departament de Medi Ambient al carrer de Balmes 8, a la Casa de Natura, al quilòmetre 1,2 de la carretera de Santiga, o per mail a casanatura@ripollet.cat. El Parc de la Xemeneia de Ripollet va acollir el passat diumenge 29 de març l'onzena edició de la Fira dels Horts, organitzada per l'Associació de Veïns de Can Clos amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Tot i la pluja caiguda a primera hora del matí, la festa es va desenvolupar amb certa normalitat, encara que no va aconseguir reunir el gran públic d'edicions anteriors.
L'entitat veïnal va realitzar totes les activitats previstes, amb excepció dels castells inflables que es van haver de suspendre per la pluja. Com a novetat, els visitants de la onzena Fira dels Horts van poder veure una exposició sobre els 5 projectes gràfics finalistes en el concurs d'idees de l'Hospital Ernest Lluch. A la trobada, on van participar més parades de productes artesanals que en anys anteriors, al voltant d'una quarantena no va faltar l'esmorzar popular. Els més petits van poder plantar un any més diverses hortalisses al taller inclòs a l'agenda de primavera de la Casa de Natura.
La Biblioteca Municipal de Ripollet va celebrar ahir dijous, 2 d'abril, el Dia Internacional del Llibre Infantil. Per commemorar aquest dia, la biblioteca va organitzar una sessió especial de l'Hora del Conte i una exposició de dibuixos i contes amb la participació de l'Esplai La Gresca i el Centre Obert La Placeta. Enguany ha estat Egipte el país encarregat d'editar el cartell i el missatge que s'ha adreçat a tots els nens i nenes sota el lema Jo sóc el món. La directora de la biblioteca, Roser Pecanins, explicava així a Ripollet Ràdio què se celebra concretament el 2 d'abril.
Es commemora des de fa gairebé 40 anys a nivell internacional, doncs una diada, una festa del llibre infantil, eh? O sigui, que a part del 23 d'abril doncs tenim aquest temps de recordar molt aquest 2 d'abril, perquè és un dia que fa gairebé més de 200 anys que va néixer un gran conte, un gran escriptor de contes que tots els hem llegit, gairebé tothom hem llegit els contes del senyor Hans Christian Andersen, i en commemoració doncs amb aquesta data d'aquest naixement d'aquest escriptor, doncs es fa aquesta celebració del 2 d'abril.
Núria Clemares va ser l'encarregada d'explicar ahir els contes al revés a la sessió especial de l'Hora del Conte organitzada per la biblioteca. En aquesta sessió especial, els nens i nenes van poder participar llegint algunes frases del conte d'Andersen escollit enguany, El Rossinyol de l'Emperador. D'altra banda, fins al 7 d'abril es pot veure a la biblioteca una mostra amb prop de 150 dibuixos sobre els personatges dels contes d'Andersen, més unes 25 redaccions amb finals diferents del conte El Rossinyol de l'Emperador. D'altra banda, els nens i nenes del Centre Obert La Placeta han realitzat un mural amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil, que també es pot veure a la Biblioteca Municipal. Ahir dijous es va presentar al Centre Cultural la nova exposició de la Sala d'Art sota el títol L'Estamperia de Messier Perignon. La mostra, inclosa la programació estable professional d'arts visuals, inclou una col·lecció d'obres seriades que pertanyen a la col·lecció particular de Biel Torrents, el fill de 6 anys de Lluís Torrents.
Torrents, comissari de l'exposició i membre de la Fundació Art Pública, organitzadora de l'exposició, explicava qui és Messier Perignon.
L'Estamperia de Messier Perignon és un projecte que va sortir el 1998, que va ser, es van juntar quatre artistes i ens van inventar aquest senyor fictici. És un senyor que nosaltres ens van inventar com a col·leccionista i vam estar explicant tota la seva vivència com a col·leccionista i en la relació que teníem amb els artistes, que en teoria ha creat aquesta part que estem veient aquí de la col·lecció. O sigui que és un fil conductor de totes les exposicions que anem fent. Sempre es diu l'estamperia de Messier Perignon. L'estamperia és el puesto, seria com un taller de gravat.
L'estamperia de Messier Perignon està composada per obres de noms tan emblemàtics de l'art contemporani com Joan Miró, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies o Joan Brossa, entre d'altres. L'objectiu de l'exposició és posar de manifest de quina manera obres d'art d'una gran diversitat poden abordar interrogants comuns sobre l'estètica i la participació de l'art a partir d'una col·lecció privada. Ferran Torné, el regidor de Cultura, explicava amb les següents paraules la importància de tenir una mostra d'aquestes característiques a la sala d'art.
Crec jo que estem davant d'una de les exposicions més importants que han trepitjat aquest patronat de cultura. I crec que, com ha explicat ell, és la nova manera de captar i veure l'art. I també dir-vos que és la primera vegada, o seria d'aument l'única, que un personatge tan jove, de 6 anys com el Biel, entre cometes, el promotor, el propietari, o qui dona vistiplau a aquesta exposició. Jo crec que això també és molt important.
L'estamperia de Messier Perignon es podrà veure fins al proper 3 de maig i el Patronat Municipal de Cultura ofereix com a servei al visitant un catàleg en edició limitada i visites concertades per als centres educatius.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'agrupació Barça Veterans col·laboraran per promoure la pràctica esportiva i la prevenció del consum de drogues a través del programa Enganxa't a l'Esport. Durant els mesos d'abril i maig, els municipis de Ripollet, Terrassa, Sant Manat i Matadepera acolliran diverses activitats com xerrades a instituts, trobades amb clubs esportius i taules rodones. Enganxa't a l'Esport portarà a cadascun dels municipis tres tipus d'accions. D'una banda, es faran xerrades als instituts dirigides als estudiants de tercer i quart d'ESO. D'altra banda, també es farà a cada municipi una sessió dirigida als clubs esportius i sobretot als nens i nenes de fins a 13 anys. En ambdós casos estaran conduïdes per l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Julio Alberto Moreno. En tercer lloc, es planteja a cada municipi una taula rodona oberta al públic en general i en la qual dos exjugadors del Futbol Club Barcelona i un representant del municipi parlaran sobre la prevenció en el consum de drogues. La sessió a Ripollet es realitzarà el proper dia 20 d'abril a 7:45 del vespre.
Els passats 21 i 22 de març es va celebrar a la localitat de Tordera el Campionat de Barcelona Cadet de Patinatge Artístic, donant el tret de sortida oficial a la temporada.
En el programa curt, Júlia Figueroa, patinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, va estrenar la nova coreografia d'Òscar Molins amb música de la Mission, que va efectuar amb gran excel·lència i plasticitat. El programa llarg, però, no va ser tan brillant. Tot i així, Figueroa va aconseguir el primer lloc amb 15 punts per sobre de la segona classificada. També el Club Patinatge Artístic Ripollet, Lleida de Castro, es va situar en novena posició i es classifica per al Campionat de Catalunya Cadet. Per últim, Mireia Mercè, la patinadora més inexperta de les tres ripolletenques que van participar, va fer un programa curt i regular i un programa llarg amb alguns errors que la van col·locar en 11a posició. La pròxima cita de Júlia Figueroa i Aice de Castro és a Cardona els dies 15, 16 i 17 de maig al Campionat de Catalunya Cadet.
Aquest divendres arriba al Teatre Auditori Converses amb la Mama, una història sobre gent gran escrita pel director argentí Santiago Carlos Obés.
En aquest cas, però, la versió teatral és de Jordi Galceran i la direcció de Josep Maria Mestres. Mercè Comas interpreta una velleta en la vuitantena amb moltes ganes de viure. El seu fill, de 50 anys, interpretat per Miquel Gelabert, aprendrà d'ella a mirar la vida com una cosa senzilla i plena de promeses. En les converses entre mare i filla es retroba el veritable sentit de la vida, que no consisteix en altra cosa que mirar de ser cada dia una mica més humans. L'espectacle començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres a les 10 del vespre el Teatre Auditori estrena Converses amb la Mama, una obra a càrrec de Mercè Comas i Miquel Gelabert. El preu de les entrades és de 15 euros. Demà dissabte hi haurà una sessió dels més petits fent dissabte a la biblioteca sota el títol El gall i la gallina amb cançons i titelles a càrrec de Sara Fuente. Serà a les 12 per infants fins als 4 anys. A 9:15 s'iniciarà el sopar del Forja a la seu del Centre Aragonès per a socis i simpatitzants amb motiu de la celebració del Dia d'Aragó. I a la nit, a partir de les 11, ball al pavelló Joan Creus a càrrec de l'Associació d'Amics del Ball. Serà amb música en directe i el preu de les entrades és de 3,50 € pels socis i de 5 € pels que no ho siguin. Diumenge, Ripollet Sardanista celebra el Dia del Ram amb una ballada a la Rambla amb la Copla Costa Brava a partir de les 12 i a les 6 el Teatre Auditori acollirà l'espectacle infantil que el Patronat Municipal de Cultura organitza mensualment. En aquesta ocasió els més petits podran gaudir amb la Biblioteca Màgica a càrrec de la companyia Teatre Arca, un espectacle on es reflexiona sobre el valor dels llibres i de la lectura. I ja no tenim més activitats a Ripollet fins al proper divendres 10 d'abril amb el Via Crucis processional a les 9 del vespre.
Esteu escoltant Info.
Passem a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
A futbol, el Ripollet es troba en un moment delicat.
La derrota de la setmana passada al municipal 0-1 contra l'equip de Sant Cugat ha fet que el Ripollet passi a ocupar el lloc número 5 a 12 punts del líder, el Rubí, i a 5 del segon, la Gramenet, el rival d'aquesta jornada, al seu camp. Un equip que, per al millor que ha passat, podríem dir per Ripollet, ha sigut aquest equip de la Gramenet. La Grama ja els va guanyar aquí la primera volta per 0-3. De perdre aquest partit, el Ripollet podria passar a ocupar el lloc número 7 del seu grup. Per pujar a la categoria es queda, és el campió que ha de pujar, o també el segon, per fer la promoció a la primera catalana. Per tant, el Ripollet ho té molt difícil.
A futbol sala, l'equip d'Antonio Extremera salva la categoria.
Era molt important la victòria aquesta jornada contra un rival directe per al descens, com que és l'equip del Montcada. A la primera volta el Ripollet ja va empatar a la seva pista de 3 gols i el dissabte es va guanyar per 2-1 amb un Ripollet amb 7 baixes per lesions i lesionat. I amb el seu entrenador Antonio Extremera, castigat a fer d'entrenador des de les grades, que per aquest motiu no es podrà desplaçar aquest dissabte a Mallorca per jugar contra el Ramon Ferrer. Per motius de feina tampoc es podrà desplaçar el segon entrenador, Joan Orduna, i el míster d'aquest partit serà el del Ripollet B, Ivan Beas.
I en vol, el Ripollet no coneix la victòria.
I cada jornada serà més difícil perquè ja s'han enfrontat amb els equips de la part baixa i encara no sap el que és guanyar un encontre. La lluita del Ripollet era entre ell i l'equip del Barberà. Tots dos són els equips més fluixos del grup tercer de la categoria. La lluita entre els dos era per veure qui no quedava últim, i pràcticament es pot dir que serà l'equip del Ripollet, ja que el dissabte passat va perdre l'oportunitat de guanyar el penúltim, com és l'equip del Barberà. Però aquest equip només va guanyar per 28-40, sinó que, a més, es van portar una pilota, per no dir robar. En aquesta jornada, el Ripollet jugarà a la pista del Sant Fost. I per acabar, podríem dir que aquesta setmana, avui precisament, el club tenista del Ripollet ha marxat per avió rumbo a Pontevedra per disputar fins al dijous que ve els campionats d'Espanya categoria infantil on hi ha 3 equips de Ripollet.
I avui el darrer InfoSport abans de Setmana Santa, aquí tindrem de convidat
dels dos jugadors infantils del Ripollet Futbol, de l'equip B, David Rodríguez i Sergio Díaz.
Ja sabem que poden seguir tota l'actualitat esportiva aquesta tarda a partir de les 7 a l'InfoSport amb Ramon Argenter. Gràcies, Ramon, bon cap de setmana i bones vacances.
Bones vacances.
El passat dimecres 1 d'abril, l'Institut d'Educació Secundària Camàs va celebrar la commemoració del seu 10è aniversari. El centre va organitzar un acte per a professors i alumnes on també es va convidar a les juntes directives d'altres centres del municipi. Entre els assistents es trobava també l'alcalde de Ripollet i la regidora d'Educació. Per parlar d'aquest aniversari i fer una mica d'història, avui ens acompanya l'actual director de l'Institut Camàs, Àngel Gastón. Senyor Gastón, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a Ripollet Ràdio. Què tal valora l'acte de dimecres?
Va ser un acte íntim i però molt important, i va ser com molt emotiu. Va ser un acte de una mica de recull de tot un seguit d'anys que hem estat treballant i que allà reflectia un agraïment a tots aquells que d'una forma o altra hi han participat, i especialment aquells que han participat de forma més activa.
En aquest acte vostè va fer una mica d'història del centre, no li diré que ara repeteixi el seu discurs, evidentment, però quins aspectes en destacaria d'aquesta història?
Bé, un centre, que vaig comentar, és que fa 12 anys era un edifici, i que a un edifici cal donar-li, doncs, un contingut, i un contingut educatiu. I durant aquests 10 anys hem estat doncs, treballant dia a dia per donar-li aquest contingut educatiu. No ha sigut fàcil, hi ha hagut moments difícils, complicats, de construcció, però creiem que ara, un cop mirat cap al darrere, ja tenim un centre doncs, força consolidat.
Uh-huh. D'aquesta història suposo que hi ha moments feliços.
Evidentment.
I moments tristos.
També.
L'altre dia em va fer referència al més trist, sens dubte, és la mort de Mahores. Com s'ha refet l'Institut d'aquest succés?
L'institut s'ha refet força bé. El que passa que una part de l'institut es va trencar en aquell moment, i aquest trencament el que hem fet és guardar-lo dins, portar-lo dins. Ens en recordarem molts tota la vida. Alguns doncs, que no ho van viure tan intensament potser oblidaran una mica, però sempre estarà present, no? I el que hem fet és no oblidar-lo, perquè aquestes coses no es poden oblidar, però sí treballar amb el que sabem nosaltres, i sobretot amb el grup de nanos més afectat, més proper, que ha estat difícil, però la labor dels professionals que hem tingut al nostre voltant i la col·laboració tant de l'Ajuntament amb els serveis socials com tot l'EAP del Departament d'Educació va ser fonamental pels primers moments, i ara és un tema doncs, reconduït, i que el dol aquest, doncs, tot i que el continuem, ja està doncs, força minvat.
Suposo que per vostè va ser un paper difícil, Com a director s'ha hagut de trobar en molts moments difícils?
Bé, jo sóc director des d'aquest curs, sí. No, he estat director en altres centres, altres anys, però un moment tan difícil, tan complicat, tan dolorós, tan difícil de gestionar, no me l'havia trobat. El que passa que, doncs, com he comentat, la col·laboració de serveis socials, que cal agrair-li moltíssim, i de l'EAP, del Departament d'Educació, ens van ajudar i vam aconseguir-ho superar.
Vostè és professor del centre des dels inicis?
Jo sóc del segon any, tot i que vaig passar-hi un parell o tres de cops el primer any, quan sabia que el volia demanar i quan me'l van concedir, per conèixer el centre ja des de bon començament.
Quines matèries imparteix? És el profe de...?
Sóc el profe de naturals. Sóc el profe de naturals, faig moltes coses ambientals. I evidentment del currículum de ciències naturals.
Tot i que porta poc temps com a director, de tota manera sí que fa molts anys que és professor, com definiria vostè el model educatiu que s'imparteix en aquest institut?
L'institut és un institut dinàmic, que és molt important això. No viu d'haver arribat a una estabilitat, perquè tot i que creiem que hem arribat a una certa estabilitat, nosaltres som dinàmics i anem movent-nos. Com a exemple d'això, dic que, per exemple, acabem de presentar 4 projectes al Departament d'Educació, un d'innovació del tema de l'aula de música, un altre de llengües estrangeres per treballar de forma experimental un treball amb racons. Hem presentat un projecte de biblioteca i hem presentat un projecte de reciclatge i reutilització de llibres. A part d'això, tenim ja concedit i estem treballant en un projecte, portem ja 2 anys, l'any que ve serà el tercer, caminem cap a Escola Verda i estem treballant en un projecte d'innovació ambiental.
També sembla que treballa molt el tema d'innovació tecnològica, no? He vist el blog de l'institut.
Aquest any hem donat moltíssima empenta, era una cosa que teníem moltes ganes d'assumir, de tirar-ho endavant, i vam fer una formació on van participar més de la meitat del professorat, una formació amb el tema de blogs, amb el tema de comunicació, les TIC, i la cosa està tirant endavant i estem molt, molt satisfets. És una eina de comunicació potentíssima.
A banda de l'educació secundària obligatòria, pel que fa al batxillerat, quines són les modalitats que ofereixen? S'han plantejat ampliar l'oferta formativa?
Les modalitats són, excepte la de l'artística, oferim totes les modalitats amb un ampli ventall d'oferta de matèries de modalitat. Algunes d'elles amb molt pocs alumnes, per exemple el grec o el llatí, que hi ha pocs alumnes, però pensem que la qualitat del centre, doncs, també s'ha de distingir amb això. És una dedicació d'esforços i recursos, però creiem que hi ha alumnes que els hi pot interessar i per això fem l'esforç.
En quant a cicles formatius, s'han plantejat alguna vegada?
Ens han plantejat i hem plantejat. I hem plantejat. No està en la nostra mà. Nosaltres volem anar més enllà del que som. Hem plantejat tant l'ampliació de batxillerats amb l'artístic, per exemple, com hem plantejat la possibilitat de fer algun cicle formatiu com a element que complementa tota l'educació que estem impartint en el centre,
L'alcalde de Ripollet, en el seu discurs l'altre dia, va destacar les dificultats per construir aquest institut a Can Mas. Com s'ha integrat finalment el centre en aquest barri?
Doncs el centre, jo penso que pel seu propi dinamisme té la voluntat, i com a centre públic té la voluntat de, i està fent la integració en el barri. Vol treballar en el barri perquè vol ser un referent d'educació secundària en el barri, i estem immersos en el tema de la llei de barris, a part del pla d'entorn, etc., i estem treballant colze a colze amb l'Ajuntament i amb els agents implicats amb el tema de la llei de barris.
Continuem amb aquest tema. Tant els professors com l'AMPA de l'Institut compten amb representants del grup promotor de la llei de barris. Com valoren aquest projecte?
El valorem fonamental i molt important per la zona, i és per això que nosaltres hem dit que amb tot allò que ens necessitin hi serem presents. Avui mateix acabo de concretar que un dels aspectes de dinamisme cultural, que és l'anomenat Open Roulot, estarà, treballarà dins del centre, concretament amb un grup d'alumnes que porto jo en aquest cas, però podia ser qualsevol altre professor, i volem dinamitzar tot el tema del que seria la cartografia i la comunicació del barri i els interessos del jovent d'aquesta edat amb el barri. També s'està fent el Martinet, i seria amb una edat i amb l'altra edat.
Vostès han fet alguna reivindicació o alguna aportació des de l'institut pel que fa a la llei de barris?
Aportació, estem treballant a nivell de quart d'ESO el que seria una mica, podríem dir, la memòria històrica del barri. S'estan fent uns projectes de recerca del que era el barri, què ha significat el barri, com s'ha transformat el barri. I això, doncs, estem ja acabant-los, ara el mes de juny ja estaran enllestits.
A nivell intern, quina és la relació de l'equip directiu amb l'AMPA del centre? Pares, professors, com és la relació actual?
La relació actual jo penso que es pot dir que és excel·lent, és de col·laboració extrema. També l'altre dia, l'1 d'abril, el que citaves, doncs el propi president de l'AMPA va dir-ho. L'AMPA ha de jugar el seu paper, nosaltres hem de jugar el nostre, i la col·laboració ha de ser sempre intensa, tant al Consell Escolar com en qualsevol activitat. I de fet, les activitats que estem organitzant així més massives, doncs hi participem conjuntament.
Vostè com veu, com a director del centre, aquestes imatges que es veuen contínuament dels nanos de secundària, aquest tema de violència a les aules, realment això es viu o no?
No, no, això són aspectes minoritaris, però molt minoritaris, molt puntuals i extrems en alguns llocs. El nostre, la veritat és que nosaltres estem treballant en tot un projecte de mediació on el tema del diàleg i de la mediació l'imposem al tema de la violència, i amb això hem resolt molts conflictes, i és un institut que, tot i que entre qualsevol grup d'humans poden sortir de vegades diferències, no arriba a cap cas extrem de violència de cap tipus.
Quins projectes de futur afronta ara l'Institut Can Mas?
Doncs els que t'he comentat una mica, el projecte d'anar seguint endavant, d'anar tirant, d'anar creant més dinamisme, de millorar tots aquells aspectes, perquè al fons el que ens interessa a nosaltres és que els nois i noies que estan al nostre centre surtin d'allà amb la millor capacitació per afrontar els reptes que li dona la societat. No tan sols amb notes, amb tots els aspectes al voltant, educatius, de saber adaptar-se, de comprendre, d'escoltar. Tots aquests valors també són tan fonamentals com les notes que treuen d'una matèria o de l'altra.
Doncs felicitats per aquest desè aniversari, que continua endavant. Nosaltres només agrair-li la seva atenció, la seva presència aquí als estudis de Ripollet Ràdio, al senyor Àngel Gastón, director de l'Institut Can Mas.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona Setmana Santa.
Moltes gràcies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 3 d'abril. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Francina Ricarte, que us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Seguro que nos... Us deixem amb el tema de Árbol a Árbol de Joan Manuel Serrat amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre de Ripollet avui mateix. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bona Setmana Santa. Los árboles serán acaso solidario, digamos el olivo de Jaén, con el terco quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Elíseos, que se revelarán de árbol a árbol, desde Vespalia avisará la encina, al demacrado alerce del Tirol, que administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios.
los árboles serán acaso solidario. Se sentirá el hombro en su pampa húmeda, un hermano de la ceiba antillana, los de ese bosque y los de aquel jardín. Permutarán insectos y hojarasca, se dirán copa a copa que aquel muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, usaba chupadores de corteza, como el menos cordial de los parásitos. Seguro que en los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios. Los árboles serán acaso solidarios. Sabrán por fin los cedros libaneses